estem legislant sobre un mercat que fins ara ha estat la jungla, no?
Sí, sí.
O sigui, hi ha un mercat especulatiu en el qual hi ha els fons voltors i de més, els quals està bé posar, fotre mal, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, no? O sigui, que hi hagi una regulació a sobre d'aquest tipus de gent que se'n beneficia tenint aquests grans tenidors, no? Tenint molts immobles i posant-los a uns preus desorbitats, doncs en aquest sentit, que es reguli el mercat en aquest sentit és positiu. Ara bé, o sigui, aquí l'important no és això, sinó que es faci més habitatge social, i aquí és on punxem govern rere govern, i és aquí on hi ha aquesta mirada a curt plaç, a curt termini, que no hi ha cap administració que al final decideixi fer realment un pas endavant, perquè de tota manera que aquest decalatge que hi ha entre els salaris i els preus dels lloguers, per molt que tu legislis un tope, un topall, allà ens quedarem, no baixaran gaire més. I després sí que volia fer esment amb un punt que jo no hi estic d'acord respecte al projecte de llei que s'ha presentat o que han acordat l'executiu central, que és el fet del petit propietari. Què vull dir amb això? Els pisos buits. Posem per cas, no?, un pare de família que al llarg del temps acumula un petit patrimoni, i amb aquell petit patrimoni i el seu estalvi el que fa és comprar una petita propietat, un pis, una segona residència, i allò després potser acabarà d'herència per als fills, pels nets o per qui ell vulgui. Doncs en aquest cas serà penalitzat perquè el que faran serà dir: senyor, és que vostè té aquest pis buit que no el té en ús, per tant l'ha de posar a gaudi de la resta de gent, i si no, pagui. Penses, home, en aquest sentit caldria diferenciar molt bé, i la llei no ho fa, entre els grans tenidors i aquest petit estalviador que té una propietat que ha anat tenint, estalviant durant anys i anys, potser amb un ànim, doncs, de deixar-ho als fills, de deixar-ho als nets, de tenir alguna cosa més que no pas això. I després, potser la Montse en sap més que jo d'això, perquè no estic molt ficada en política de vivenda, però a Catalunya ja tenim una llei aprovada des del setembre.
Ara. Sí, i és un banc de proves, ara us explicaré.
Exacte, sí. Potser ara ens ho pots explicar, perquè en aquesta llei, que no han tingut temps encara d'avaluar-la, perquè com bé parlaves, la política de vivenda és una política que s'ha d'avaluar a llarg termini, sí que hi havia un punt que deia que els contractes dels lloguers havien de referir-se a l'índex aquest de referència de preus, i que tots els contractes havien de posar aquest índex. I jo no sé fins a quin punt els contractes de la gent que hagi fet un lloguer recentment hi ha aquesta referència a l'índex de preus.
Mira, com que has plantejat diverses preguntes, tenim la convidada amb la qui volem abordar també aquest tema. En línia és Irene Escorihuela, jurista, directora de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, experta en habitatge. Bona nit.
Molt bona nit.
La llei catalana, que fa un any que és en marxa, podem treure conclusions de com ha funcionat?
Sí, de fet, és cert que s'han d'avaluar, no?, a llarg termini les polítiques d'habitatge, però també és cert que en aquest primer any han baixat els preus i no ha baixat l'oferta, no?, que era una de les coses que es comentaven ara a la tertúlia. De fet, quan es regula el mercat de l'habitatge és una de les pors, no?, que disminueixi l'oferta, i realment no ha succeït durant aquest any, i sí que hem baixat els preus. Així manifestava el sindicat de llogateres i també fins i tot el govern de l'Estat ho posava per escrit en un document, no? Per tant, de moment, la valoració ha estat positiva.
Podríem, com un dels elements clars, que l'últim any ha estat tan estrany, però pot ser que no hagi baixat l'oferta, sinó tot el contrari, fins i tot hagi pujat pel fet que molts pisos turístics han quedat alliberats i s'han posat en el lloguer ordinari?
Pot haver-hi una part d'aquí, és a dir, hi ha moltes causes, no? També tot el lloguer per estudiants, lloguer turístic, tot això segurament hi ha contribuït, i per tant, doncs, fer una valoració no és fàcil, però vaja, les dades que tenim, encara que sigui, no?, multicausal, són aquestes. Ja veurem, de fet, en altres ciutats on hi ha implementades aquest tipus de mesures, com poden ser Berlín o París, les han anat modificant en el temps per ajustar-la a la realitat, no? Perquè és molt difícil encertar una cosa que fas per primera vegada i que intervens per primera vegada en un mercat com és el de l'habitatge, no? Per tant, segurament, si no acaba de funcionar aquesta normativa, s'haurà de perfeccionar, però vaja, de moment la informació que tenim és una valoració positiva.
Val, preguntes, Maria Vila.
No, hola, Irene, sóc la Maria Vila.
Hola.
Què tal?
Molt bé.
Jo et volia preguntar, ara deies que han baixat els preus, però la resta de l'Estat, crec, tinc entès que també han baixat els preus i no hi ha aquesta normativa catalana que és d'aplicació. Segurament té a veure també, a banda del que deia l'Agnès, d'aquests pisos que eren turístics i ara s'han posat al lloguer ordinari, que la situació de crisi ha fet que també, o almenys momentàniament, perquè sembla que estan tornant a repuntar, baixessin els preus.
Sí, això pot ser, però partim de la base que a Catalunya tenim un registre de fiances de lloguers que ens proporciona una informació força exacta dels preus. A la resta de l'Estat no existeix això, o s'està creant en algunes comunitats, però els preus que hi ha són els d'Idealista, Fotocasa, no? aquests portals immobiliaris, i per tant no són gaire fiables. El que sí que són dades fiables que podem fer comparativa és dins de Catalunya, no? Que tenim aquest registre que comentava, i aquí es percep que en zones on s'ha aplicat aquesta llei, perquè sabeu que no s'aplica tot arreu, sinó només a zones tensionades, a zones on el preu del lloguer ha estat molt, molt elevat, si fa una comparativa entre aquestes zones i zones on s'ha aplicat la normativa i zones on no, s'ha pogut veure que hi ha hagut una baixada més forta en zones on s'està aplicant aquesta normativa. Per tant, aquí en aquesta comparativa sí que es veu bastant clar l'impacte de la norma en si, més enllà de, doncs, això, pandèmia, pisos turístics, etc.
Joan Julivert.
En relació a aquesta història, jo pel que tinc entès, tot aquest debat sobre si puja l'oferta, baixa l'oferta, que s'ha aprovat en diversos països d'Europa, pel que, per exemple, les dades que dona el sindicat de llogaters, en cap cas no ha passat això de que s'hagués disminuït l'oferta, no?
Exacte, sí. Hi ha diferents, no, arguments que es fan servir contra la regulació. Un és aquest, i pel que sembla, de moment no s'ha disminuït l'oferta. També són mesures relativament recents a Europa, des de 2015. I després hi ha tot el tema de és que els propietaris no tindran cura dels pisos, no, i tindrem un parc immobiliari en un estat deplorable perquè els propietaris, no, com que no guanyen el mateix, doncs no tindran incentius per rehabilitar. I aquests dos arguments més o menys s'han anat desmuntant amb la pràctica. I ja dic que, per exemple, a Berlín hi havia moltes excepcions per l'aplicació de la norma i els preus seguien pujant, no? perquè no hi havia, perquè en molts casos no s'aplicava, però la disminució de l'oferta no s'ha vist.
Mm-hmm. Òbviament, la COE... hi ha tota una part de poder econòmic, també social, que rebel·la contra aquest tipus de mesures, no? De fet, critica el PSOE que la seva debilitat parlamentària doncs l'obliga a tenir aquest pacte amb el, de fet, per tenir un suport dins el a poder formar govern amb Podem. És una invasió de la propietat privada, això sí que ho podem considerar, no?
Això és el que ha dit el Partit Popular i sí, la COE.
No, sense valorar si com a positiva o negativa, però el fet sí, en si ho és.
No és una invasió. La propietat privada, és a dir, s'ha de complir té una funció social també, el que s'anomena funció social de la propietat, i diu que s'ha de modular en cada cas, no? I llavors el que s'està fent amb aquest tipus de mesures és es limita el lucre. No es diu no podeu llogar. No podeu fer negoci immobiliari, sinó que es diu que hi ha uns màxims i, per tant, doncs aquí és posar preus màxims, no és dir no podeu fer... No té un impacte econòmic tan elevat, sinó que simplement el lucre serà menor perquè és cert que hi ha el dret a la propietat privada, el dret d'activitat d'empresa, però també hi ha el dret a l'habitatge i, per tant, s'han de conjugar aquests dos drets. I per tal de fer-ho així, doncs, posem uns nivells màxims de preus. Mm. Jo no crec que aquesta limitació, vaja, el que deia, Catalunya s'ha vist, sigui tan forta com perquè els propietaris treguin pisos del mercat i els posin en el mercat de la compra-venda o els deixin buits. Com dic, es pot seguir fent negoci de moment amb aquests pisos, però amb uns preus una mica més limitats, i recordem que són els preus de mercat. No és que el govern vingui i digui per aquest pis has de demanar 500 euros, sinó que s'està dient has de demanar el mateix que demanaves l'any passat en l'anterior contracte, més l'IPC, per exemple, no? És a dir, s'està dient que els topalls del mercat, i el mercat està prou inflat i està amb unes xifres molt elevades, són els que manen. O sigui, aquest índex es fa en base a preus de mercat, no en base a una regulació estatal de preus, com si fos, no? No sé si m'he explicat.
Sí, Montse. Sí, sí, gràcies, Irene.
Irene, jo et volia preguntar una mica també si heu pensat una mica en la viabilitat d'aquestes inversions immobiliàries, és a dir, el fet de que no hi hagin perspectives sobre increments de preus, encara que siguin moderats, el fet de que no sabem si aquesta llei serà estable o tornarà a haver-hi d'aquí poc temps un canvi, perquè haurem decidit, per exemple, que tenim un país amb molts pobles inhabitats i aleshores ens posem realment a promoure la vivenda d'una altra forma per tornar vida i activitat econòmica a aquests llocs. I el fet també de que moltes promocions tenen una restricció sobre el percentatge que han de dedicar a vivenda protegida. Aleshores, heu estudiat veritablement quin és el punt d'equilibri perquè realment no es freni la inversió en vivenda nova, en habitatge nou?
Bé, jo crec que s'havia de posar fre a la situació que hi havia fins fa 2 anys. No? Amb pujades exponencials de preus, sense cap tipus de límit, i sí, hi havia inversió, però aquesta inversió no servia per oferir un lloguer estable a les persones que volien viure a la ciutat, sinó que hi havia un lloguer altament especulatiu, no? Jo crec que aquest tipus de mesures venen a pal·liar això, els lloguers abusius, els lloguers especulatius i aquest incompliment del que és la funció social de la propietat. Per tant, si hi ha menys inversió, que clar, aquí es barreja la pandèmia i tot plegat, si hi ha menys inversió no vol dir que... Bueno, vol dir que potser aquesta inversió estava buscant uns rendiments que en l'habitatge, que al final és un dret, doncs no es pot obtenir. Potser s'ha de començar a invertir, no?, en altres tipus de negoci més de luxe, no? Però potser el problema aquí és que el mercat immobiliari potser no hauria de tenir aquests rendiments tan i tan elevats, perquè estem parlant de llogar un habitatge a algú que ho necessita, no?, que ha de llogar un pis. I per tant, a nosaltres ens sembla bé que ja hi hagi com aquestes petites intervencions en el mercat per part de l'administració per posar fre i per equilibrar. Òbviament no hem pogut fer l'avaluació, no, perquè és tot plegat molt recent, i de fet la llei estatal no contempla només el tema de la regulació de preus, sinó que va molt més enllà, o almenys ha d'abordar moltes més temàtiques que no han transcendit encara, no? Però només ha transcendit el tema de pisos buits i això, però tot el la problemàtica dels desnonaments, per exemple, és un drama social que a Catalunya ara s'està també tramitant una llei antidesnonaments perquè el Tribunal Constitucional havia tombat l'anterior, i és un tema que segurament s'abordarà també des de la llei estatal i no se sap com es farà, no? Vull dir que aquesta llei també és molt més àmplia i amb habitatge sempre diem que és difícil tenir una vareta màgica per tots els temes, perquè realment és una qüestió molt àmplia i molt transversal.
No, de fet, aquests dies que estem parlant tant de transport públic, les polítiques d'infraestructura són també, d'alguna manera, polítiques d'habitatge, tenen incidència després amb tota la problemàtica que estem veient d'habitatge. Gràcies a Irene Escorihuela, ella és jurista, directora de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Que vagi molt bé. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Tantes coses tenen incidència al final en l'atenció que viuen les ciutats, amb un bon servei de transport públic que donés garanties a aquells que volen o poden o opten per viure fora de les grans ciutats. Segurament no hi hauria tantíssima demanda concentrada al centre de la ciutat, els preus no serien d'aquesta mena d'enfilar-se, no, Joan?
No, només diverses reflexions a fer en relació al que diu la patrona, en relació al que són els drets i que van més enllà de la llei concreta. En relació a la llei concreta, la llei ja preveu que es reservi una part a vivenda protegida, que hauria de ser vivenda pública, i no s'hauria quedat en l'error en què es privatitzés aquesta vivenda, perquè el problema que hi ha hagut en aquest país és que la vivenda protegida va acabar en mans privades perquè es podia comprar, i després s'ha especulat i ha entrat en el mercat de l'especulació. Ara bé, quan parlem, com bé deia la Irene, del dret de la propietat, el dret de la propietat il·limitat no té res a veure amb el liberalisme, té a veure amb el feudalisme. Ho dic perquè ells que es diuen a si mateixos liberals, no són liberals, són feudals, i volen tornar a l'esclavatge. Són els mateixos que es neguen a la pujada del salari mínim interprofessional i a tantes i tantes altres coses. Viuen previ a la il·lustració. Per què? Perquè, com deia ella, la propietat efectivament té una funció social. Tots els drets tenen una funció social. en democràcia i en un estat de dret. També la propietat. I ha de combinar, efectivament, amb altres drets, com el dret de la vivenda. I, per tant, des del punt de vista conceptual, que es reguli el dret de la propietat i que es reguli en funció d'altres drets que conviuen amb el dret de la propietat, el que fa és crear un marc de convivència, de comunitat. És a dir, que tota la comunitat. Perquè no, o sigui, no ens enganyem. El dret de la propietat no és el dret de l'especulació. La Constitució no recull el dret de l'especulació. No està recollit a cap Constitució ni a cap tractat de dret internacional, ni nacional, ni estatal.
Joan, jo estic molt d'acord amb tota la reflexió que tu fas. És molt, molt, molt sensata i impecable, no?, des del punt de vista argumental. El que passa és que l'economia ha de donar números positius, moderats, però positius. I algunes vegades, jo segurament no dec haver mirat les mateixes xifres que ens parlava la Irene, però a Berlín es diu, hi ha xifres que diuen que la caiguda de l'oferta ha estat d'un 30% i que l'abandonament és cada vegada més patent. Això no és una cosa que es vegi en 15 dies, però quan a un propietari no li dones o sigui, això que deia la Susana, no? Quan una persona ha passat tota la seva vida estalviant, que són molts els propietaris i moltes les famílies al nostre país que han fet això, i no li dones l'oportunitat de que tingui un mínim rendiment d'aquell estalvi, el banc ja no li donarà, perquè abans podies portar una llibreta d'estalvi, però aleshores el que acaba passant és que fan cap manteniment, zero. Exacte. Manteniment.
El deteriorament del pis, potser.
Un moment, Montse, perquè crec, d'una banda, que la llei tracta diferent el petit propietari que el gran tenidor.
Doncs potser tracta millor el gran tenidor que el petit propietari.
Sí. No ho crec, llegint el que hem llegit fins ara de la llei. Però és que, a més, quan es fa tot aquest element de la propietat, són molts els propietaris que tenen un pis. Mirem les xifres dels pisos buits. Qui té els pisos buits? No són petits propietaris. La majoria són bancs i grans inversors, que són els que estan per l'economia de l'especulació. I com deia molt bé l'Irene, si troben que en aquest mercat no tenen prou, no omple la seva cobdícia, aniran a un altre mercat. Cap problema, no els necessitem en el mercat immobiliari.
Escolteu, quan parleu de les persones grans, de les com us hi referiu? Són vells,
la gent gran.
Són la gent gran, la gent gran, els avis, gran. No? I aquí no, opta no, per no. dir avi, jo a mi això em posa molt nerviosa, perquè
poden no ser-ho.
Com us hi referiu?
S'enfaden molt, almenys els meus pares, que són grans ja, s'enfaden molt quan al diari posem, ho dic en castellà perquè és el primer que em surt, quan posem la paraula viejos o ancianos, perquè ells no es consideren ni viejos ni ancianos, tot i que són vells i són grans, però no els hi agrada. Llavors jo em penso que és una manera de cuidar-los, no? Dir gent gran, perquè és una manera de prestigiar una mica aquesta edat.
Val. Us convido a escoltar la conversa que hem tingut i que podrem escoltar a continuació amb Anna Freixas. Ella és, és una escriptora, és feminista, ha estat professora a la Universitat de Córdoba en els últims anys, ara ja és professora retirada, doctora honoris causa a la Universitat de Simón Bolívar Barranquilla. En fi, ella reivindica en un assaig la bellesa i la paraula bella. Dir-se jo vieja, que és el títol del llibre que, en el qual proposa una autèntica revolució d'una generació de dones que n'han fet moltes de revolucions, les persones, les dones grans, les dones velles d'avui en dia. Fem la pausa i parlem amb ella.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès. Si tens un negoci, saps que amb Correos pots enviar i rebre paquets. Però potser no saps que també et podem ajudar a comercialitzar, emmagatzemar, preparar els teus enviaments i posar a la teva disposició la xarxa més gran de distribució del nostre país per oferir-te una solució logística integral. Perquè a Correos fem costat al teu negoci, per més petit o gran que sigui. Correos, portem el que portes dins.
Diumenge 28 de novembre torna la mítica Jean Boen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanboen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno d'home o de dona. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Fred Rabbit, Hyundai i Coca-Cola. Diumenge 28 de novembre, corre la Jean Boen.
Coneixes Kidzenàs i el nostre mètode amb el qual nens i nenes aprenen anglès? Vine i descobreix-lo el 23 d'octubre al Demo Day. Apunta-t'hi a kidsdemoday.cat.
Últims dies per acceptar l'oferta parcial d'adquisició d'accions de Naturgy llançada per IFM. Si ets accionista de Naturgy, fins al 8 d'octubre consulta el teu banc per acceptar, si ho desitges, l'oferta de 22,07 € per acció subjecte a prorrateig. El preu de l'oferta suposava una prima del 19,7% respecte del preu de cotització al tancament el 25 de gener de 2021, el dia abans de l'anunci de l'oferta. Més informació al 900-823-502. Fullet registrat a la CNMB.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8TV.
Hola, com han anat les vacances?
Molt bé, però m'he engreixat uns quilets.
Fes com jo i prova el pack express de Naturhaus. He perdut els quilos que em sobraven en pocs dies.
Troba el teu centre a naturhaus.es o al 902 15 14 14.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès. Bonus track. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. Da-di-da-di-da, da-di-da. Nous allons mourir demain, ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat.
Com dèiem abans, avui el bonus track, la proposta que planteja en aquest llibre que es diu Jo vieja, que publica Capitán Swing i que escriu l'escriptora i professora ara jubilada de psicologia de la Universitat de Córdoba, Anna Freixas. Una, jo diria que una invitació segur a la reflexió i potser també a la revolució de les dones grans, però per deixar de fer servir aquest eufemisme per parlar ja de dones que són velles. Anna Freixas, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, encantada de parlar amb tu d'aquest llibre que ja et dic, no sé si tu consideres que és una invitació a la reflexió segur, però potser també a la revolució de les dones de les dones velles, no? De les dones grans, diem sempre, no? Les dones que són velles ja.
Sí, una invitació a la llibertat, a donar-se compte de que tenen vida i posar-la en pràctica.
Quan comença una a ser vella?
Bueno, pues, potser quan perds l'interès, també quan tens a partir de, no sé, suposo 65, 70 anys, ets vella, és a dir, no ets jove. Lo qual no significa res pejoratiu. Ser vell és arribar a un estadi natural de la vida en el qual, doncs, si tens sort, arribaràs, i el que es tracta és d'arribar amb les millors condicions de vida.
El que et proposes amb el llibre, no?, és trencar aquesta imatge que tenim de la bellesa, de la dona vella, no de l'home, que jo crec que hi ha una gran diferència, tu l'apuntes en algun moment, entre la bellesa dels homes i la bellesa de les dones.
Sí, realment... és que, és clar, realment envellim com vivim. I nosaltres hem envellit, hem viscut. Les dones que ara són velles, doncs hem viscut amb diferències bastant importants respecte als homes. Ells han disposat de treball remunerat, moltes dones que ara són velles no l'han tingut, no tenien treball remunerat, no tenen tampoc pensió. Són persones que els homes han tingut una vida pública, han disposat de diners, han disposat de tota la llibertat possible i nosaltres de cap, no? O les llibertats que hem tingut les hem anat conquistant una a una, i després, doncs, nosaltres hem sostingut el món amb la nostra feina de cura. Ells han rebut la cura graciosament, sense cap tipus d'implicació per part seva. O sigui, nosaltres hem regalat un temps que ningú ens ha tornat, no?
Tu dius que les dones hem de decidir quin tipus de vella volem ser.
Sí, jo crec que, donat que les dones, moltes de les velles d'avui, hem tingut la sort de poder doncs, estudiar i tenir una vida d'un altre tipus, crec que ara és el moment de que nosaltres decidim quin tipus de vella volem ser, quin tipus de com volem estar al món sent velles.
Hi ha una cançó, jo, llegint el llibre, m'he recordat molt d'una cançó que sempre m'ha semblat preciosa, però que sempre m'ha donat molta nostàlgia i m'ha fet fins i tot pena. I és aquesta cançó, que a més és venerada, aquesta cançó, però clar, justament el que fa és fer un retrat de la bellesa d'una dona que segurament, efectivament, no va triar mai quin tipus, no? En el disseny de la cançó és una dona que no tria quina bellesa vol tenir. És aquesta, escolta, és fantàstica, és la del Serrat, la tieta.
La despertarà el vent d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam.
Per sort, el Jo vieja de l'Anna Freixas és un llibre atrevessat pel sentit de l'humor i la veritat és que hi ha moments en què la lectura et porta al somriure, però com no deprimir-nos, Anna, amb un imaginari com aquest, el de la cançó La tieta del Serrat.
Sí, és bastant tremenda, sí. També jo crec que reflexa una dona una mica del passat, no? Perquè ara pues, la tieta és funcionària, té la seva pensió, se'n va amb les seves amigues a viatge. És a dir, jo crec que aquesta persona ha canviat bastant, no? Jo amb això no vull donar una imatge falsa, no? De dir totes les dones s'ho passen estupendament bé i tal. No, jo crec que hi ha de tot, no? Però que, de fet, doncs, la bellesa en aquest moment té moltes més sortides i moltes més finestres com vida que en altres anys, altres èpoques.
Què ha de pensar una dona que ara ens estigui escoltant amb 70, 75, 65, 80 anys, 85, i que estigui, escolta, que es trobi bé, que el seu cos no sigui un fre per ella, que sigui activa també intel·lectualment i que tingui ganes, si no, de fer coses. Què ha de pensar? Quina reflexió li proposes?
Que es plantegi el tema de la llibertat de decidir, la llibertat de fer, exigir un tracte respectuós i digne per part dels altres, de la societat. Nosaltres no volem llimosna, nosaltres volem justícia. O sigui, als vells no es tracta de donar uns dinerons perquè es quedin contents, no. Als vells es tracta de tornar-s'hi tot això que ells han donat a la llarg de la vida i estem parlant de justícia.
Tu parles d'una agenda política, no? Un pla per la bellesa, i aquí els inclous. Clar. A ells també, als homes vells.
També. Mm-hmm. Mm. També ells, la seva vida ha sigut millor, per tant la seva bellesa sempre serà millor.
Ara estic veient una sèrie que es diu És el mètode Kominsky. No sé si n'has sentit a parlar, és Michael Douglas,
sí, vista, sí.
Fent de professor d'interpretació després d'una carrera d'actor, sent ja veterà, sent ja vell. No, de fet, és una sèrie que parla una mica de la desaparició, no? De la pèrdua d'algunes coses i la renúncia a algunes coses que implica la bellesa. I no ens grinyola gens un home gran, intel·lectualment actiu, que aporta intel·lectualitat a la societat com a mestre, no? Com a professor d'interpretació, que té una vida emocionalment activa, sexualment activa, no ens grinyola que vulgui sortir per les nits amb el seu amic, no? I en canvi es torna a repetir allò, tinc la sensació que allò dels homes és universal, i que, en canvi, una sèrie d'aquest tipus amb una dona de 70-75 anys no seria igual d'universal, no? És aquella cosa de dir, les coses de les dones són per les dones, les coses dels homes són pels homes i les dones.
Sí, sempre ha sigut l'universal, no? O sigui, quan hi havia el vot universal, les dones no podien votar, o sigui que... Sí, jo també l'he vist, aquesta sèrie simpàtica, molt masculina, en el sentit que realment no... O sigui, parla de la bellesa dels homes, no? Que si la pròstata, que si el lligar o no lligar, si funcionen sexualment o no funcionen sexualment. No és el mateix, la nostra realitat no és la mateixa. I les dones... tenim vides tan o més interessants, no? Moltes dones grans tenen vides superinteressants i superdivertides o fora de la norma, no? Però no se'ns veu.
No se'ns veu, diu. Escolta, sou d'una generació i aquest any crec que ha caigut un número rodó, no?, en el teu cas, en el teu aniversari, Anna.
Sí, 75.
75, que vull dir que escrius aquest Yo Vieja des de l'experiència pràcticament personal. I penso que sou una generació. Quants sostres de vidre heu trencat?
Bueno, jo crec que nosaltres som autènticament pioneres, no? Tot, hem trencat tot, ho hem aconseguit tot, però a més tu penses que és que som tan pioneres que ara estem inventant la bellesa. O sigui, jo penso, és que el nostre destino, no? Ha sigut, doncs, tot, no? L'avortament, la llei del divorci, la llei del matrimoni homosexual, la llei de violència, el no sé quantos, tal, tot. I ara, doncs, ha arribat un moment en què som velles i o nosaltres ens inventem, dissenyem i pensem com volem viure i envellir i ser tingudes en compte en aquesta bellesa, o ningú farà per nosaltres. I per tant, com que el model clàssic tampoc ens agrada, com que no ens agradava el que hi havia abans, també ho hem transformat, doncs sí, la nostra és... Som pioneres totals.
De fet, és un llibre que convida la reflexió per dones molt més joves. És a dir, jo he tingut la sensació amb aquest llibre de dir aquí n'hi ha unes quantes que em porten, doncs, 35 anys que estan obrint camí per mi. Vull dir, aquesta sensació, des de la quarantena, per entendre'ns, una la té llegint aquest llibre. A més, arribaran unes dones, també començaran a arribar dones en aquesta edat vostra, a la tercera edat, a la bellesa, que no hauran estat mares i que no seran àvies. Aquestes, claro, encara més hauran de pensar quina bellesa volen tenir, perquè les que són mares, doncs, es poden trobar que sense pensar-ho comencen a exercir d'àvies i allò es converteix en el pols principal de la seva vida.
Amb el pou, diríem. És que bé. Amb el pou definitiu.
Sí, consideres sempre... que fer d'àvia és el pou definitiu?
Home, això sona molt fort, això, no? Però si resulta que és l'únic sentit de la teva vida, doncs és bastant patètic. Vull dir, que ser àvia està bé, però ser àvia és un de les diverses facetes d'una vida, no? Regalant el temps, sempre al servei dels altres i mai sapiguent quins són els desitjos propis, no?
Parlem d'amor, parlem de sexe. Quina lectura en fas de tot això? Hem de tenir una mirada com la masculina sobre les relacions afectives o les relacions íntimes?
Bueno, jo crec que la sexualitat masculina, quan es fa gran, és aquesta sí que necessita una bona raspallada, no? O sigui, un bon plantejament. Perquè, de fet, doncs, la nostra sexualitat es manté al llarg de la vida, amb altibaixos, amb èpoques millors, pitjors, en funció de si tenim o no tenim parella, en funció de si tenim experiència, per exemple, de masturbació, en funció d'una sèrie d'aspectes, però no és un impossible, i sobretot perquè la sexualitat masculina també, a mesura que ens fem grans, s'assembla més a la femenina. És més lenta, és més sensual. Per tant, els homes que transformen una mica la seva sexualitat, la seva eròtica, en una eròtica més, més afectiva, en la que la qualitat de la relació és important, no el aquí te pillo, aquí te mato, no? Per tant, nosaltres no ho tindríem tan malament si no haguéssim tingut una educació tan horrible, una falta de llibertat en l'expressió del desig, o unes experiències suficientment desagradables perquè arribi un moment que diguis aquí s'acabó i ja no, d'aquí no m'interessa res. És a dir, la sexualitat de les dones té bastant recorregut sempre que existeixin unes condicions necessàries, no? O mínimes.
Estem parlant amb Anna Freixas d'aquest llibre seu, Yo Vieja, que edita Capitán Swing. Diu, apuntes de supervivència per a ser libres. La portada és una autèntica provocació, una dona gran pujada sobre un caminador i escrivint amb un spray de pintura en una paret aquest Yo com a vieja, una reivindicació de la bellesa de les dones, de la paraula vella, de ser vella, sense complexes. Hi ha una nota, una anotació en el llibre que tinc aquí apuntada de la Jocelyn Saussier que diu «La vejez es un privilegio que no se concede a todo el mundo», no? Una invitació a pensar com es vol viure aquesta etapa de la vida. Un llibre atrevessat per l'humor, pel sentit de l'humor, apte per tothom, és a dir, la sensació que aquí hi ha una generació de dones que tornen a obrir-nos camí a les altres i que mai és prou d'hora per llegir-se aquest llibre. Anna Freixas, gràcies per venir avui, acompanyar-nos avui al 9-100.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta conversa enregistrada amb l'Anna Freixas aquesta tarda i que hem seguit aquí i mentre teníem una orella escoltant l'Anna Freixas pensàvem en fi, en com serem vells, no? I quins plans tenim per quan siguem vells.
Hem muntat una comunitat hippie de gent gran.
Una comunitat, sí.
A mi m'agrada reivindicar la paraula vella, justament.
És el que fa ella,
vell,
sí.
Perquè és que al final, perquè ha de ser pejoratiu ser vell, ha de ser una cosa venerable, i no només venerable, ha de ser una cosa desitjable, perquè és quan més experiència tens, és quan tens vida, és quan tens una biografia, és quan saps d'acabar això, no? I llavors a mi m'agrada el concepte.
Lucía Ramis, bona nit.
Bona nit.
No, és just el que reclama el llibre i posa de manifest això, buscar un pla per la bellesa. Jo recomano la lectura perquè està especialment bé des de la distància de la bellesa encara, no? Tots estem lluny encara de la bellesa. Digues.
No, només jo recordo una frase del meu avi que deia fer-se vell és fotut, però molt més fotut és de no arribar-hi.
Exacte.
I no explicar-ho. Gràcies a Joan Julibar, Susana Quadrado, Maria Vila i Montse Guillén.
A
qui quedo? En Carles Fiter, què tal?
Què tal? Bona
bé?
Nit. Sí, prou.
Vinga,
bé.
Va, engega, Jordi, anem amb el... Amal, no s'ha parlat prou. Les 10 i 8 minuts. Aviam, aquí la Lucía Ramis, no sé si portes aquí un tema ja que...
Sobre la bellesa.
Seure. Tu no s'ha parlat prou de seure i que no és tan bo com ens imaginem?
No, exacte.
Val.
Se sol parlar de les lesions dels esportistes, però es parla poc de les lesions dels sedentaris. I semblaria com que seure no ha de fer mal, no? Que no ens ha de passar res si ens quedem assegudats, no ens podem fer mal. Però seure més de 6 hores al dia predisposa a lesions i, encara que no ho sembli, a malalties greus. Hi ha diversos estudis, un publicat a la revista espanyola de cardiologia l'any 2014, que apunta que els problemes coronaris derivats de l'obesitat i del fet de... o sigui, del sedentarisme, afavoreix una major resistència a la insulina que pot augmentar el risc de patir síndrome metabòlica i altres malalties com la diabetis. Això és un dels estudis. Seure moltes hores fa que tinguem una major pressió arterial i la guia per prevenir malalties cardiovasculars de l'American Heart Association es recomana la pràctica regular d'exercici físic per evitar problemes relacionats amb el cor i amb el sistema circulatori. Un altre estudi, aquest Annals of Internal Medicine del setembre del 2017, fa una relació directa entre el sedentarisme i l'augment de risc de mort en adults. És a dir, segons la OMS, el 6% de la població mundial mor per estar asseguda. Per sedentarisme. Perquè no és només el risc de passar moltes hores assegut, sinó també de no prendre petits descansos durant el temps que ho feim, no? És a dir, hauríem d'aixecar-nos de tant en tant.
Això, jo recordo que això ho explicaven molt durant el confinament. Us recordeu que hi havia com molta campanya de no estar tot el dia assegut, aixequem-nos cada X hores, passeja per la casa... No? Justament durant el confinament es va incidir molt en això de practicar.
No només això, els mal d'esquena... Quan... Coneixem algú que no tingui mal d'esquena?
No.
Estan completament incorporats a la nostra vida diària, sobretot a la zona lumbar.
Sí.
Per què? Perquè la posició de seure no és la posició natural de l'ésser humà. El nostre cos està dissenyat per moure's, no? Llavors, no està dissenyat per estar 8 hores diàries, amb sort, asseguts davant d'un ordinador. Amb sort dic perquè si comencem a pensar les hores que estem asseguts al llarg del dia... No són moltes més que això. És a dir, la columna vertebral està dissenyada per suportar el pes del nostre cos i quan passes molt de temps assegut, la columna perd aquesta funció principal i, a més, ens posam en posicions incorrectes perquè no aguantam massa estona en la mateixa postura.
Sí, comencem a seure malament.
I perdem la curvatura normal de la zona lumbar i també de la zona cervical, no? Llavors, tot el que és la musculatura de la zona central del cos, el que són els abdominals i l'esquena per la part de darrere, perd aquesta funció de col·laborar a l'hora de mantenir una postura correcta. Ja tens el raspaller, no?
És que ara m'imagino a tots els,
no, no,
oients...
No, jo estic intentant posant... posar-me bé, ara, perquè a més, aquesta cadira no em va bé a mi...
Tots els oients estan posant l'esquena recta...
T'estan escurçant els grups musculars, no? I a més, no fem cas d'aquests advertiments. En el moment que jo ho dic ara, si tothom està prenent consciència del seu cos, però si no, ens anem oblidant d'això, perquè no aguantem massa estona, no? I al final resulta que la nostra vida està dissenyada per estar asseguts. I d'això no n'ets conscient fins que tens una lesió i quan tens la lesió et fa mal estar assegut o asseguda i llavors és quan t'adones que passes no 8 hores assegut al llarg del dia, estàs moltes més hores. Per exemple, te lleves al matí i què fas? Esmorzes. Com ho fas?
En principi assegut. De fet, esmorzar peu dret, no? Sempre seu, que així no et pots sentar bé de cap manera, no? És això.
Te'n vas a la feina, és igual, te'n vas en cotxe, te'n vas en transport públic, normalment no vas caminant. Ja ho estàs fent assegut una altra vegada. Arribes a la feina, t'asseus davant de l'ordinador i ja estàs assegut una altra vegada. Després te'n vas a dinar, tornes a seure. T'asseus per prendre una canya amb els amics, t'asseus per jugar a la videoconsola, per veure la tele, t'asseus per anar, jo què sé, a la perruqueria, per una consulta, per qualsevol cosa, ho feim tot asseguts. Ara mateix nosaltres tres estem asseguts a l'estudi, no? Tot ho fas assegut. I per més exercici que facis al llarg del dia, mai no compensarà totes les hores que
estàs.
És que,
entre asseguts i dormint, no? Estem molt poc en moviment.
Quantes hores estem asseguts al llarg del dia? Imagineu-vos que tinguéssiu un mal, que vos fes mal seure... llavors vos n'adonaríeu...
Tu t'ho imagines?
Sí, no? Pobre.
No, és que el pobre ho està patint.
Ella ho està patint fa molts dies.
Sí, i a més no només això, o sigui, els escriptors, clar, tenim molta aquesta lesió, perquè passar moltes hores asseguts i a més estem molt acostumats a estar concentrats, no?, moltes hores asseguts davant d'allò que estem escrivint, no? I quan veus que no pots seure, després te n'adones que hi ha molts escriptors que tenen problemes, lesions d'aquest tipus, no? Però no penses mai que te puguis lesionar per estar assegut, pel fet d'estar assegut. No t'imagines que pugui passar-te això.
Jo tinc l'iWatch aquest, que et diu quantes hores estàs dret. I aquí jo estic mirant perquè em marca les hores que estic dret.
I què?
Tampoc tan malament. Saps allò que et marca els passos, etc. Jo avui he estat 8 hores dret. Alerta, no està gens malament.
Són moltes, no?
Bé, però està molt bé.
Ahir vaig estar 1 hora dret. Perquè avui he hagut d'anar a caminar perquè he fet un recado.
Explica-ho tot. És que potser l'hora dret s'apropa més a la mitjana normal.
He flipat, ahir 1 hora dret.
Amb
el rellotge a la mà, igual després al vespre me'l vaig treure, però no,
clar.
Crec que en general...
Tu mateix, calma't, tranquil·litza't com vulguis, tu mateix.
No som conscients d'aquest perill, perquè no li donem la importància que realment té fins que te n'adones d'això, no? Que hi ha moltíssima gent que té problemes, té lesions, té problemes d'esquena, i a més, aquest és un altre tema, la poca importància que se sol donar al mal d'esquena, no? Quan tu vas a un metge moltes vegades, com si hagués de formar part del nostre dia a dia i com si haguéssim de conviure i com que, bé, després hi ha sistemes, no?, per
Bueno, doncs clar, és que si tens una lesió vinculada amb el fet de seure, com ho resols?
Però és que és igual, jo tinc cadira ergonòmica, tinc matalàs dur, faig tot el que se suposa que he de fer, vaig a nedar de tant en tant a la piscina, o sigui, se suposa que jo faig una vida saludable perquè la meva esquena estigui...
bé.
Sí, correcte, però al final... no, passar moltes estones asseguts, i llavors això fa mal. Passa
sí, sí, no, és la lesió que no t'imagines, sí. això és evident. Aviam, molt bé, la línia no s'ha parlat prou, que hem estat a prop de la fi del món, diu el Carles.
Sí. No us enganyaré, gràcies Jordi. El títol és una mica clickbait, val? Una mica d'allò. Però més d'un no sé quina sensació va tenir ahir quan durant 6-7 hores, i en veu parlar ahir al programa també, sí. Més, doncs no hi havia xarxes, cap xarxa del grup Facebook, no? Ni Instagram, ni WhatsApp, ni el propi Facebook. Es va quedar tothom sense això, no?
Era jo com vaig sentir pau.
Clar. Sí, jo terror tampoc, eh?
Calma. Vaig pensar, per què no se queda així per sempre?
No entraré...
Vull dir, si vols et rematem el tema, saps?
No, la pregunta, ja veuràs ara per on va la pregunta. Jo no parlaré del problema tècnic, perquè ja ho heu explicat, etcètera, però, per exemple, avui Mark Zuckerberg s'ha llevat fora del top 5 dels homes més rics del planeta.
Això per ell sí que pot ser terrorífic.
És a dir, va baixar a la sisena plaça. Sí, per aquestes 6 hores va perdre molts diners, concretament 7.000 milions de dòlars del seu patrimoni personal. Tranquils, encara li queden 117.000 milions. Vull dir que, a veure, no seria greu, eh? Per si us interessa, el número 1 és Elon Musk, amb 202 milions, el segon és Jeff Bezos, amb 189.800 milions. Però que en 6 hores perdis 7.000 milions del teu patrimoni, home...
Crec que està posat per darrere de Bill Gates, no?
Sí, correcte. Després parlem de Bill Gates. Una pregunta, pel que fa al tema d'ahir. I que ahir, durant un moment, en aquella rumorologia que tant ens agrada, va com sorgir el tema que igual havien de fer un reset per arreglar el problema perquè era molt greu. Clar, una pregunta. Si ara mateix us diuen que Facebook, el seu grup, ha de fer un reset i que s'eliminen les xarxes socials de tot el món, ara mateix, imagineu-vos que el problema d'ahir genera que tot el món torni a posar els comptadors a zero de tot. És a dir, s'esborra tot.
A mi m'encantaria.
No passa res.
No, aquí hi ha dos temes. Un... l'opció aquesta, no passa res. Si penseu que tothom, tots els influencers, tothom comença amb zero. Tothom
té
igual.
Sí, molt bé.
I segurament és una oportunitat per dir, segurament, estic convençut que molts ens pensaríem moltes coses que hem fet que no repetiríem a l'hora de seguir, o potser diríem, ara no m'hi conec, no sé, vull dir, segurament faria. O l'altra opció també és molta gent que pensarà que perdrà molts records o perdrà moltes relacions.
És clar, però jo dono per fet que el que un penja a les xarxes després ho té, si té un valor en clau de record, després ho guardes, no? Vull dir que no només ho tens allà penjat. Tu recordes, no era el
Fotolog que va tancar?
Fotolog, no, va tancar, no, va perdre...
moltíssimes dades.
Moltíssimes dades.
I va tancar, s'ha tancat.
I després va tancar, sí.
També va passar amb MySpace.
O MySpace també, potser era aquest, sí.
En una transformació d'aquestes d'això.
Però clar, ostres, aquesta relació em volava molt de pensar això, no? Que de cop i volta tot el món es quedava a zero. I llavors tots aquests ara que van d'influencers han de començar un altre cop de zero, no? Veuríem si aquella gent que en el seu dia el va posar a seguir ara també hi tornaria. Bé, sí, com sigui, si s'acabés el món de veritat, tranquils, no patim.
Quin món, però? El virtual o el
real? No, el real, s'acaba el món. Tots, estem tots desesperats i està tot horrorós. Tranquils, perquè hi ha gent que pensa en això. El 2008 es va crear un búnquer a Noruega, al Pol Nord, a l'illa de Svalbard, anomenat el Banc Mundial de les Llavors. N'havíeu sentit parlar.
Sí.
Es va inaugurar amb més de 320.000 mostres i ara n'hi ha més d'un milió de mostres d'aquestes llavors. I qui paga la festa? He pensat això ràpidament. Qui s'encarrega d'això? Vàries ONGs, el govern noruec i sobretot la ONG de Bill Gates. La quarta persona més rica del món ara mateix. Vull dir que ha anat creixent aquest xavalet i no li va gens malament. Evidentment, això està, aquest búnquer preparat per qualsevol desgràcia i, bueno, perquè si hi ha altes temperatures, doncs fa que el fet que estigui rodejat de fred, tot es conservarà, no hi hauria cap problema, si no hi ha energia, tot impecable. És una mena d'arc de Noé, en què hi poden guardar tota aquesta mena de llavors, però com sempre, hi ha gent que tot hi veu pegues. Hi ha una ONG que es diu Grain, que diuen que això no té cap sentit. Que en lloc de pensar, tu has fet tots els esforços pel que vindrà demà, perquè el dia que tot se'n vagi a la merda, en perdó, diu que haurien de fer els esforços en pensar en ara. que igual ara hauríem d'intentar cuidar molt més el planeta i no pas estar pensant en què dir, bueno, com que ja hi ha llavors que ens solucionaran els problemes, doncs tant fa si ara se'n va tot en orris. Per tant, m'ha semblat
perquè
interessant
això. Perquè podria tornar la naturalesa, però no té per què tornar l'ésser humà,
és que, clar, estava pensant, potser m'he perdut alguna part de l'explicació, però si dius, tu estàs parlant de l'extinció de l'espècie.
No, que ens quedéssim sense, imagina que hi ha una, no, que ens quedéssim sense, per exemple, aquest banc de llavors s'ha fet servir per la guerra ara de Síria i van deixar-los perquè no tenien menjar, no tenien d'allò i els han donat perquè poguessin tornar a refer-se o durant una guerra i tal, diguéssim,
que és una mica... No, sense cultius, no?
Exacte, no?
Jo crec que l'humanitat acabarà amb
conreu, estrany, conreus,
no? que l'ecologia sobreviurà a l'ésser humà. L'ésser humà, jo crec que li queden pocs anyats, de fet.
Pot ser.
Però el planeta li queden molts anys.
Ah, sí.
No? Llavors, no sé.
Això, el volcà, no?, de la Palma, es posa de manifest que al final nosaltres som l'anècdota.
Sí, però en aquest cas, per exemple, fixa't que el volcà està controladíssim. És el primer cop a la història moderna que hi ha un volcà, però que està tot bé perfectament, no para de treure lava.
Perfectament, i com a... no, que ens estem adaptant, òbviament, a la natura, com no, però, pot haver, com
correcte,
no pot ser d'una altra manera.
Però que diguéssim que està tot controlat, no hi ha víctimes mortals...
Fins que no hi hagi el tsunami que deia aquell senyor que hauria un tros de l'illa i llavors hi hauria un tsunami tot en
defensa. Està tot controlat perquè...
Tot són danys materials,
sí,
purs i durs, diguéssim.
Sí, sí, sí.
En aquest sentit, vull dir, que no és el de... que va passar allà a Nàpols, per entendre's, que no surt el nom de família, Pompeia, família.
Ah, Pompeia?
Clar,
ah, clar, sí,
que,
clar.
Que la situació ha canviat en aquest sentit, no? Que hi ha una gent que es pot preveure, vull dir que també és el que intenta dir aquesta ONG, que com que tu vas trobant solucions a tot i com que el ser humà ja ho controla tot, saps quan vindrà un terratrèmol perquè més o menys ja ho pots preveure...
Jo crec que no, justament, va arribar una pandèmia i no la varen veure venir.
La pandèmia no,
no?
La pandèmia...
Que
tot i que hi havia gent que ho deia,
No, feia anys que se deia que hi hauria una pandèmia i ningú va fer cas d'això, no? I un volcà se pot controlar fins a un cert punt, però estem veient que bé, allò regerà pintura durant anys. Llavors...
Tampoc n'hem après gaire, oi?
No.
Seria un debat llarg. Quan
la vulnerabilitat de l'ésser humà davant dels elements continua sent i no se pot controlar. I aquesta és la lliçó que no acabem d'entendre.
No, per això et dic que sembla com que veus el bolquer ja el tenim controladet. El talló tot, no. Que està tot controlat i la pandèmia gairebé que ja... Bueno, cada cop costa més veure gent... mascareta o preocupada amb distàncies de seguretat.
Però
no?
Cada any tenim riuades i tampoc no
I aparquem el cotxe a la Riera i se'ns endú la Riera.
Vale. Escolta, dius que no s'ha parlat prou dels pebrots del Padrón?
Unos pican y otros non, se sol dir.
Sí.
Però no sé si és així. A veure, el Premi Nobel de Medicina ha estat per David Julius i Arden Pataputain pel seu descobriment dels receptors del dolor, del tacte i de la temperatura, a través del menjar Cohen, no? I ell, a Julius, li intrigava que existís un receptor que apreciava el menjar picant. Deia, per què tenim un receptor que detecta això, no? Llavors, va veure que el gust del bitxo està dominat per la capsaïcina, que provoca l'alliberament de la substància P en les terminacions nervioses perifèriques, i que participa en la transmissió del dolor i la inflamació. I aquest component també es troba en els pebrots de Padrón, els pimientos de Padrón, i que també és el mateix sensor que activa la calor. Per això els menjars coents couen i cremen. No? Llavors, quan va descobrir això, Julius es va proposar cercar un receptor equivalent al fred i va pensar que si el receptor de la calor estava relacionat amb un gust determinat, que era el picant, el del fred també podia estar relacionat amb un gust i va recórrer el mentol, el de la menta. I llavors que s'està associat com una sensació de frescor i efectivament el receptor pel mentol també és el receptor del fred. Què va fer llavors? Va cercar el receptor del wasabi i va veure que és el mateix receptor del dolor i és el mateix receptor que mos fa plorar quan tallam una ceba. Val? Llavors va anat com identificant els gustos amb un tipus de receptor que tenim al nostre cos i llavors...
I què? Això és interessant.
Això és d'una banda.
Sí.
I mentrestant, per la seva banda, de manera independent, Arden Pataputain, que és l'altre guanyador del Premi Nobel de Medicina, va investigar les bases moleculars del sentit del tacte i va identificar proteïnes involucrades en el dolor. Llavors va detectar aquelles proteïnes que són les responsables de la percepció de la pressió damunt la pell. Val? Va veure quines eren aquestes molècules que són les que fa que tinguem tacte, diguéssim. No? I per exemple, quan ens tocam una crema de solar, aquella sensació de dolor és la que ha descobert Arden Pataputain. pataputians. I aquests descobriments, clar, donen pistes sobre com es pot reduir el dolor crònic associat amb algunes malalties, no? Ara parlàvem del mal d'esquena, sí. D'aquests tipus de dolors. Llavors, clar, diuen, si se pot, sabent això, sabent quin és el mecanisme del dolor, sabent quin és el mecanisme del tacte, podríem trobar altres maneres que fossin analgèsiques per aquests tipus de dolor que són més complicats moltes vegades de gestionar, no? I és per això que els hi han donat el Premi Nobel de Medicina, no? És a dir, com es, de quina manera això podria ser útil per tractar formes de dolor persistent com aquests dolors articulars, musculars, etc. Val, dit això, jo volia parlar dels pebrots de Pedró.
Sí, sí.
Que no sé si us heu adonat que ja no piquen.
Costa molt trobar.
No, escolta'm, l'altre dia em van servir una safata. Sí? No, picaven tots.
Ostres.
Què dius?
Sí, sí, sí.
Diu que és un tema del clima, de quan el cultiven i aquesta cosa, oi?
Ja ho he descobert.
Què?
He estat investigant i és que si són de temporada, del juny a l'agost, i són autèntics de Pedró, a Galícia, depenen de l'aigua de la terra. Com més aigua, menys piquen. Per això els de finals d'agost, clima més sec, piquen més. Un altre factor, l'edat. Com més gran és la planta, més piquen.
Exacte.
Si són de fora de temporada, per tant d'hivernacle, o piquen gairebé tots de novembre al gener, o gairebé no en pica cap del març a l'abril.
Eren d'hivernacle.
No, però ja he dit, a finals d'agost ha estat aquest estiu. A finals d'agost picaven.
I d'això, perquè són
perquè
més
em va sorprendre, perquè efectivament gairebé mai en trobes un que piqui, no?
Clar, clar.
Penses, els trien. No? Els deuen triar, eh? No.
No,
poden... perquè els haurien de tastar primer.
Clar. Sí, 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 ja el sé, però és a saber.
T'imagines, te'ls tasten primer i te'ls donen. I aquests són els que piquen.
Aquest
aquests...
no pica. Oh. Continuï, endavant, tot seu. M'ha agradat el receptor del dolor vinculat al wasabi. Això investigarem.
No, és superxulo. Bueno, clar, per això tenen un Nobel, no?
Efectivament. Lucía Ramis, Carles Fiter, cuideu-vos.
Igualment.
Vinga, ho deixem aquí els del... No ho sé, definitivament ho deixem aquí. L'Anabel Luna, en Pep Tormos, el Jordi Jiménez, tota la gent dels serveis informatius de RAC1 i Servidora. Ens hi posarem demà, sí, demà, dimecres, a 2 de 9, com sempre a l'hora de sopar. Ara fem una pausa i de seguida ja s'hi posa l'Aleix Pariser i tot l'equip del Tu Diràs. Gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi bé. Bona nit.
RAC1. Fred, fred, calent, calent. Una casa calenta i un aire net? Edilcamin. Jo sóc el foc. Edilcamin li ofereix estufes, calderes i xemeneies de llenya i de pèl·let amb l'innovador sistema AirCare. Consulti la nostra web edilcamin.com.
M'he comprat un mòbil nou i m'han regalat tot el futbol, una tele, un pis a Menorca i un poni.
Bé, no n'hi ha per tant. Si coneixes les condicions especials de Nissan, tot et semblarà poc. De l'1 al 9 d'octubre aprofita les ofertes exclusives al teu concessionari Nissan i al Saló de l'Automòbil. I si ja ets client Nissan, també tenim una oferta per tu. Xarxa Nissan de Catalunya.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Si tens un negoci, saps que amb Correus pots enviar i rebre paquets. Però potser no saps que també et podem ajudar a comercialitzar, emmagatzemar, preparar els teus enviaments i posar a la teva disposició la xarxa més gran de distribució del nostre país per oferir-te una solució logística integral. Perquè a Correos fem costat al teu negoci, per més petit o gran que sigui. Correos, portem el que portes dins.
Homes lleu, criatures de la nit i fans del gènere. Veniu al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya del 7 al 17 d'octubre i allibereu la vostra bèstia interior. Grans noms com Belén Rueda, Carlos Saura, Mamoru Osoda o Neil Blomkamp ens visitaran. Us ho perdreu? Entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
Estàs preparat per transformar-te?
A ESIC et formem com a professional del màrqueting, management, tecnologia i finances.
Sabem què necessiten les empreses i què necessites tu per liderar el futur.
Visita'ns en les nostres sessions informatives o informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
M'he comprat un mòbil nou i m'han regalat tot el futbol, una tele, un pis a Menorca i un poni.
Bé, no n'hi ha per tant.
Si coneixes les condicions especials de Nissan, tot et semblarà poc. De l'1 al 9 d'octubre aprofita les ofertes exclusives al teu concessionari Nissan i al Saló de l'Automòbil. I si ja ets client Nissan, també tenim una oferta per tu. Xarxa Nissan de Catalunya.
11 anys a Londres. 4 a Broadway. 3 a Madrid. I ara... RAC1.
RAC1 presenta Especial al món a RAC1, en directe des de l'escenari de Billy Elliot, el musical, al Teatre Victòria de Barcelona. Divendres 8 d'octubre, amb Jordi Basté, descobrirem tot el que envolta una posada en escena espectacular per un musical ple de passió i emocions que us captivarà. Divendres 8, a partir de 2:15, us esperem al Teatre Victòria.
El primer que arriba, el primer que seu.
Fins a omplir l'aforament del teatre seguint totes les mesures de seguretat anticòvid. Divendres 8 d'octubre, descobriu detalls de Billy Elliot, el musical, l'emotiva història del nen que volia ser ballarí amb el món a RAC1 des del Teatre Victòria Barcelona. Tots som un. Produeix Som Produce, amb el suport d'Endesa, l'energia de la cultura.
RAC1. Tots som un.